Bon dia. Engeguem el Penedès en xarxa d'aquest dimecres 14 d'octubre de 2020. 3 hores de ràdio que farem plegats des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. Avui començarem parlant de déus a la secció Déus meus amb la Marina Mestres i a 2:15 de 10, primera cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. A continuació, el talent i més amb talent femení. Avui ens acompanya la seva presidenta, Susana Villagrassa, i la Marta Bargalló, propietària de l'administració de loteria de Sant Julià a Vilafranca. També tindrem la Montse Balada i les seves dones que parlen. Obrirem la segona hora a les 10 parlant de novetats en el Servei d'Habitatge de Sant Sadurní amb el regidor d'Habitatge, Urbanisme i Obres, Xavi Rodríguez. A 10:45, segona cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès. I a continuació, com cada dimecres, a 10:45, tertúlia amb la nostra gent gran. Avui parlant de sanitat, d'aquesta vaga de metges de l'atenció primària. Ens acompanyaran la Fina Milà i la Natàlia Navarro, a Vilafranca, la Júlia Brics a Sant Sadurní i el Josep Castellví a Moja. I la tercera hora, a partir de les 11, començarà amb l'equip de Vinzeum, que avui ens parla de les últimes activitats que s'organitzen al voltant de l'exposició Bacus, les màscares del Déu. Tindrem amb nosaltres la Laia Pérez, responsable d'activitats educatives, i el Jordi Ribas, responsable d'activitats culturals de Vinzeum. A 10:45, tercera i última cita amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, i acabarem aquest dimecres amb l'agenda al detall. Un parell de propostes, de recomanacions per gaudir de la cultura i del lleure. Aquest dimecres, les dues propostes que hem escollit són l'obra Càsting, que es farà aquest dissabte al Teatre Àngel Guimerà del Vendrell dins l'Ola Temporada. En parlarem amb el director i actor, Fèlix Pérez. I l'altra proposta és el 22è cicle de Cava Jazz de Font-rubí, que arrenca aquest dissabte. Ens en farà 5 cèntims la Laura Pasqual, tècnica de cultura de l'Ajuntament de Font-rubí. Com cada matí, doble cita amb l'actualitat, a banda de les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, que servim a 2:15, aleshores en punt, la resta de l'actualitat avui pendents d'aquestes noves mesures restrictives del Procicat. Hem començat a les 9 amb aquest butlletí, tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest dimecres el Penedès en xarxa. Ens faria molt feliços que us quedeu amb nosaltres. Vinga, som-hi!
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Encetem la nostra excursió periòdica en terreny mitològic. La Marina Mestres ens porta avui una nova entrega del Déus meus i en aquesta ocasió ens presenta la deessa celta Brigit. Per conèixer els detalls de la seva història, marxem fins a Canal 20 amb el nostre company Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, ens retrobem amb la secció Déus meus, amb la Marina Mestres. Què tal? Molt bon dia, Marina.
Molt bon dia, sí, sí, molt bé.
Per parlar de mitologia, de tradicions, en aquest cas d'un nom propi, el de Brigit, que ens remet a l'Olimp celta.
Sí, 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 és una de les deesses principals de la mitologia celta i em venia de gust doncs, agafar la figura d'una dona, perquè hi ha dones que han sigut molt poderoses allà en els cels fent i desfent.
I per què és important en el món celta, Brigit?
Doncs mira, Brigit és una deessa que ho és tot, És a dir, en diríem una persona multifacètica. Doncs Brigitte és això, és un personatge que té el domini dels focs, de les aigües, una mica dona la pau, dona l'impuls, és generadora, és pacificadora, ho té tot, ho té tot. De fet, és filla de dos dels grans déus que existeixen en aquesta mitologia. Un és Dagda, el seu pare, que és un déu bo, és un déu molt bo, sempre disposat a donar un cop de mà. De fet, és ell qui està al càrrec de la barca que porta els difunts, o bé al cel o bé a l'inframont. És una barca que no té veles, és una barca que no té rems. El temps ja no és important un cop la teva ànima s'ha alliberat, per tant, no hi ha pressa. Se suposa que tenien llargues converses amb aquestes ànimes. Clar, en la cosmogonia celta hi han com tres esferes, hi han tres cercles. El cercle superior és el cercle dels déus, és el cercle de la bondat, on no hi ha res que et pugui fer patir, no hi ha dolor, no hi ha mal. No és ben bé dels déus, és un cercle on tu hi tens accés si has estat una molt bona persona en el teu temps terrenal, molt, molt bona persona, perquè si no te'n vas a l'inframón. No vol dir que sigui un infern, però tots tenim coses per purificar. L'inframón és el cercle que hi ha sota del nostre, que és on hi ha la barreja, és on hi ha el popurri. No sé, el moment d'ara és una mena de Macedònia de bé i mal, no? Tot barrejat, en què hem de combatre els petits designis malèfics que se'ns presenten diàriament en la nostra quotidianitat. És el cercle mundà, no? És el cercle del mig. I el cercle de sota és aquest inframón que existeix en la majoria de mitologies, però que en aquest cas no és un lloc on tu hi vagis a passar-ho malament, sinó que vas això a regenerar-te, a purificar-te. És un lloc fosc, de tenebres, però és un lloc...
I irreversible, on... pots canviar
no
de nivell.
No és irreversible, exacte, no és irreversible. Tu en allà pots fer el teu procés de purificació, de treure doncs, totes les impureses, tots els mals que han anat haciendo mella, no? Que diuen els castellans, en el teu cos i en el teu ser, i un cop t'has alliberat de tot aquest pòsit, és com si haguessis passat per la bugaderia i ja estàs net i perfecte, aleshores pots reencarnar-te o accedir a aquest món del paradís, no? Aquest món celestial on res et podrà fer mal mai més. Uh-huh. És un procés que hauríem de fer ja en el nostre dia a dia, però que sovint ens n'oblidem perquè vivim el moment i anem acumulant de tot i després passa el que passa. Doncs bé, Dagda era aquest personatge que traslladava la gent. De fet, Dagda era un personatge molt pintoresc, eh? Entre les moltes coses que tenia, per exemple, bueno, disposava d'un porc que sempre s'anava fent, s'anava rostint, i un altre porquet que anava sempre, no es feia mai gran, i anava per allà pol·lulant. Dius, per què? No ho sé, no cal gratar tan fons, aviam que trobarem. I una de les altres coses que tenia, per exemple, era una arpa màgica, una arpa amb la qual invocava les estacions. Cada cop que hi havia un canvi, ell les invocava amb la seva arpa i la música aquesta estupenda que en sortia d'ella. I una olla on sempre hi havia aliment, d'acord? Per tothom qui ho necessités. Per tant, era un déu que, a més, era generós i que era una mica de accessible i excessiu, no? Les dues coses. Era un tros d'home, un tros de déu, vaja. Era un gegant enorme, amb unes pintes que feien por, però era un tros de pa. Bé, ell va tenir relacions amb moltes deesses, eh? Aquí no ens hi posarem massa. Brigitte, de fet, no se sap segur de qui era filla. Es diu que de Morrigan, que era una deessa que també era tres en un, igual que la mateixa Brigitte. És a dir, tenien com tres cares, tres formes combregades en una mateixa persona, no? O divinitat, per dir-ho així. Morrigan era la deessa de la mort i la destrucció. Per tant, clar, entre l'un i l'altre va sortir Brigitte, que ho tenia tot, és el que diem, no? Entre la mort i la bondat, que hi ha? Doncs hi ha tot un munt de matisos que són els que Brigitte contemplava. Brigitte...
Més humana, potser.
Més humana, molt més humana, molt més propera a nosaltres. Sí, sí, sí. De fet, el foc és crucial en la seva existència. Només en néixer, es diu que hi va haver un esclat tremendo de foc en el cel que tothom va poder veure. I el foc la va acompanyar tota la seva trajectòria. De fet, les tres imatges que hi ha d'ella mateixa són una dona jove, una dona adulta i una dona vella. La jove és ella mateixa, l'adulta podria ser la seva pròpia àvia transfigurada en ella. Imagina't, que diríem que és Dana o Anna, Anu, té diversos noms. I la imatge de la vella és Kaliak, que en vam parlar l'any passat, de Kaliak, que és una figura d'una àvia relacionada amb el final de l'hivern i l'inici de la primavera, amb el ressorgir. De fet, quan té aquesta imatge, quan apareix com a àvia, una de les vegades és a finals de gener, perquè representa, diu la llegenda, que va menjar-se els fruits de l'arbre de la joventut eterna, i en aquell moment es transfigura en la seva imatge de personatge jove, de noia jove. Per què? Doncs per això mateix, al cap de poc que això passi, es celebra la festivitat de l'Imbolc en terres celtes, a Irlanda, etc. I és una festivitat que s'invoca la llum, s'invoca la calor i els fruits que et donarà la terra. Per tant, ella mateixa és una mica el punt d'inflexió perquè tot això passi. El passar de iaia a jove amb aquests fruits de l'eterna joventut. Doncs bé, de jove, el foc que se la relaciona és el foc de l'espurna, la gènesi, les ganes, la motivació, l'afany de saviesa, l'afany per aprendre. De gran, d'adulta, el foc que se la relaciona és el foc de la llar, el foc de l'estabilitat, el caliu, el que seria perdurable, que seria com abraçable, no? És una etapa de calma i, de fet, és una deessa que vetlla per la llar, perquè no hi hagin mals, no entrin mals a casa de les persones. I el foc que relaciona amb la seva bellesa, amb la imatge de dona gran, és el foc de l'inframont, és el foc que t'espera per regenerar-te. Per tant, és una mica tancar el cicle amb aquests
tres focs. El cicle de la vida,
conté
Brigitte.
Sí. I un altre foc encara, que és el foc de la forja. És una deessa protectora. Per tant, és una deessa que impulsa l'acció amb aquest foc. És el foc que forja les armes dels guerrers que sortiran a combatre l'enemic. Per tant, ella és el punt també de partida d'aquesta guerra i és el punt de protecció per aquests guerrers que sortiran, doncs ella els protegeix de qualsevol mal. És una deessa protectora, això, de la llar, dels guerrers, també dels poetes. És una deessa que amb aquest foc d'espurna, aquest punt d'inici de creació, el que fa és fomentar la creativitat. Per tant, els poetes, els druides, de fet, que hi havia abans, que eren personatges, una mica que generaven diàlegs entre els déus i els humans. Era tot un art, convertir-te en druida.
Un mediador.
No estava a l'abast de tothom. Era algú que podia captar l'essència dels déus i transmetre-la als humans en forma de coneixement, i que també vetllava pels problemes i les inquietuds dels humans i les transmetia als mateixos déus. Tot això amb molta lírica i amb molta màgia, Però clar, era un personatge que no sortia del no-res, era un personatge que era molt respectat també per les altes esferes. Per tant, clar, Brigitte tant vetllava pels agricultors que conreaven la terra amb aquest punt de protecció i de sembra i de regenerar, com vetllava per les altes esferes i les seves inquietuds. Una mica arribava a tothom. Era una deessa de l'agrat de tothom. Doncs bé, enmig de tot això, de tot aquest foc, també ens hi trobem un oasi, i és l'aigua. Brigitte també era una deessa relacionada amb l'aigua. I amb l'aigua, parlant de fertilitat, parlant també d'aquesta purificació que dèiem, que tant pot passar per l'aigua com pel foc. De fet, en aquesta festivitat de l'Imbolc, que comentàvem, l'Imbolc és el dia en què tot recomença, acostuma a ser a mitjans de febrer, principis mitjans de febrer, i se celebra, un munt de festivitats i un munt de com t'ho diria, tradicions, de fet, relacionades amb el mite de Brigitte. És que avui no parlem tant de les proeses de la deessa, sinó de tot el que envolta aquesta deessa. Uh-huh. I en aquesta festivitat, per exemple, el que es fa és anar a buscar punts d'aigua, pous, i en aquests pous, si tenen, normalment tenen algun arbre al voltant, perquè hi ha aigua i, per tant, és un punt de vegetació, s'hi pengen tot de cintes de colors, per cridar l'atenció de la deessa i que passi per allà i beneixi aquelles aigües. També és un dia en què les nenes i els nens, sobretot les nenes abans, feien nines amb les palles, amb la palla que hi havia d'excedent en els camps, palla seca després de tot l'hivern, doncs feien nines, les vestien amb drapets i tal, i anaven per les cases, era com una representació de la deessa, i aleshores a les cases els donaven menjar i els donaven roba per elles. Aquest menjar es muntava en un mini banquet i les nines les deixaven a un lloc en ple de caliu perquè era, clar, com una mena de representació de la mateixa Brigitte i havien d'estar còmodes. També el que es feia era muntar un llit, una flassada davant del foc, perquè els focs, durant l'involc, sempre estan actius. Durant tota la nit hi ha foc a casa, hi ha foc a la llar, hi ha espelmes, hi ha fogueres al carrer, per tant, sempre la imatge del foc, una mica per, com a símbol això de que torna la calor, torna el sol, els dies s'allarguen i, per tant, els cultius tornaran a estar productius. Doncs aquesta flassada al costat del foc es manté i la gent s'hi posa al voltant cantant cançons per invocar la imatge de Brigitte, que vingui i que, per tant, protegeixi aquella llar i, si està cansada o necessita, s'ajaci damunt del llit que li hem preparat.
Déu-n'hi-do. Si féssim mitologia comparada, no sé si hi ha en la nostra cultura judeocristiana algun personatge que ens pogués connectar a les vivències que has comentat ara de Brigitte.
No et dic que no, però mira, t'ho torçaré una mica per comentar-te un fet. No puc dir que sigui divertit, perquè els cristians per allà on passen, la veritat és que ho adulteren tot d'una manera. Jo diria que cap a pitjor, li treuen tota la màgia. Resulta que Brigitte tenia un temple amb 19 sacerdotesses que el vetllaven i que procuraven, doncs, mantenir-la sempre feliç i activa, no? Brigitte, que era tot un tot terreny. Doncs aquestes 19 sacerdotesses, que eren 19 representant l'any celta, eren considerades bruixes, prostitutes, fins i tot, però no d'una manera tan pejorativa, eh? Eren com dones alliberades, en un moment en què hi havia més matriarcat que patriarcat en segons quins llocs. Per tant, era una dona considerada llesta, sàvia, propera als déus perquè tenia dots de la màgia, per la màgia, per fer màgia, on s'anaven a consultar coses, les persones accedien a elles per demanar què passarà, què poden fer per millorar el seu dia a dia, quins rituals convindria de portar a terme per aconseguir certa cosa o certa altra. Per tant, eren persones molt respectades, molt, en part, temudes, però també tenien el seu lloc.
No eren,
i la veritat,
personatges secundaris.
No, eren importants, i a més, ningú gosava, doncs, anar cap allà i pertorbar el seu dia a dia. Eren dones felices allà dintre, eh? També t'ho dic, per tot el que he llegit, t'asseguro que s'ho passaven molt bé. Doncs, clar, va entrar el cristianisme. Què passa? Que no vam poder amb la figura de Brigitte. Era una deessa tan ancorada al cor de la gent, era una deessa tan venerada, tan estimada, que no la vam poder relegar un no-res. Però, clar, era una deessa pagana, no era una deessa cristiana. Per tant, la van transformar.
La van cristianitzar.
Sí, la van cristianitzar, la van convertir en Santa Brígida. Del temple, un temple que estava en un poblet d'Irlanda, el van convertir en un convent. Les dones que hi havia dintre, les sacerdotesses, les van convidar a marxar. És un eufemisme, ja ens entenem, perquè pobres potser els hi van fer de tot per veure-les tan lluny com fos possible, o mortes directament. I a dintre què hi van posar? Doncs monges en aquest convent, tancades allà dintre, i clar, es va acabar la màgia, es va acabar l'alliberament, es va acabar tot aquest empoderament de la dona que fins aquell moment era, bé, doncs era molt respectat i era molt vist amb naturalitat.
Quin contrast,
sí. La petjada del cristianisme, sí. Ara sí, Santa Brígida, encara avui dia, té significació per molta gent. És una de les santes / deesses que no s'han difuminat en el no-res, sinó que les tenim prou presents. I bé, com a curiositat també,
sí.
Com a curiositat dir-te que Santa Brígida, a més de relacionar-se amb el foc, amb l'aigua, amb la inspiració dels poetes i amb la protecció, també se la relaciona amb la diplomàcia.
Encara parlem ara de Brígid.
Brígid.
Abans de transformar
abans
el cristianisme en Santa Brígida.
Exacte, no, amb la diplomàcia. Per què? Doncs perquè Brígid formava part d'un clan de déus. Clar, és que en la mitologia celta hi ha molts clans, per dir-ho així, eh? Ho dic d'una manera una mica banal, però és cert, hi havia agrupacions de déus que estaven enemistades amb les altres. Per tant, hi havia molts conflictes que s'eternitzaven i que en moments eren molt, molt virulents. Doncs Brígid va intentar apropar-se i seduir el líder d'un d'aquests clans contraris amb qui ja portaven molta brega des de feia molt de temps. Era Bres. I sí, va caure fruit dels seus encants i es van casar. Va ser una estratègia per intentar arribar a una certa entesa i procurar que les guerres s'aturessin i entréssim en una dinàmica més de tranquil·litat i calma. Es va aconseguir durant un cert temps, però ja sabem que les batalletes dels déus són infinites i, per tant, sempre hi ha motius per tornar a guerrejar i tornar-se a posar en marxa. Però sí, a més, Brígid és la deessa de la diplomàcia.
Caram, molts mèrits. I entenc pel que apuntaves abans que aquesta figura de Brígid empoderada encara perdura, se sent així en molta gent de la cultura celta,
sí, d'Irlanda. Sí, perquè a més la festivitat segueix en marxa, l'Imbolc, que encara es celebra avui dia i és important per a molta gent. Per tant, la figura central d'aquesta festivitat és Brígid, amb les seves tres cares, amb els seus poders, doncs sí. Els déus, clar, són molt rellevants en moltes etapes de la seva vida. I també és una manera d'emmirallar-te tu en aquestes etapes. Per tant, la Brígid jove és la que ens trobem a la primavera, aleshores, diguéssim que és tot el curs vital que
dona.
Es tanca en un any.
Pot ser un referent per
dones.
I pot ser
un referent per una dona, no? El començar, l'aigua, la gènesis, el foc que t'ha d'impulsar a actuar, la vida adulta, que és una vida que t'acompanyarà també Brígid per protegir els cultius, per protegir els teus béns, i després en la vida de iaia t'ajudarà a trobar aquesta pau per afrontar el que t'ha de venir. Que
sempre
és
de manera activa i no espectadora.
Clar, que és una visita, doncs, potser a l'inframont, però t'ajudarà a trobar aquesta calma necessària per poder arribar allà. De fet, la figura de Brígid també està relacionada amb un signe. Un signe que seria, doncs, la imatge també de la puresa i de l'acció també, no? Perquè el signe al final, en la mitologia aquesta, en el conte que coneixem, no? Un aneguet que es transforma en un signe, sí. Doncs és una transmutació. Brígid és aquesta deessa que té tres cares, també transmuta. En el nostre any vital transmutem, els conreus transmuten, es transformen, ens donen fruits. Els fruits, què passa? Doncs que es fan malbé, envelleixen i cauen a terra, i aleshores en aquesta terra el que fan és diluir-se, transformar-se en nutrients i aconseguir que la propera primavera tot reneixi. Doncs justament és el que ens passa a nosaltres, és el que ens estan explicant els déus, no? Començarem aquí, envellirem, però no morirem, en certa manera transmutarem, ens transfigurarem en una ànima que s'emblanquinarà, que es regenerarà, i potser el dia de demà serem algú altre, tindrem l'oportunitat de reencarnar-nos.
Una Brígid molt, molt propera i molt humana, com apuntàvem abans. Marina, de veritat, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres, per aquesta nova secció del Déus Meus, amb aquesta incursió a la mitologia celta a través d'aquesta figura de Brígid molt polièdrica, no? Moltes lectures.
I tant, sí.
Moltes gràcies i fins la propera. Una abraçada.
Gràcies a tu.
Deixem enrere la Brígid perquè són 9:45 i arriben les notícies. Després seguirem amb Talent i Més.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencem a Calafell, on avança la futura escola de música. L'aprovació de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Calafell per la masia de Cals Rion, en el nucli del poble, dona via lliure al fet que l'immoble aculli una escola de música i arts. Amb la modificació, la històrica masia del segle XVII passa a ser municipal. L'Ajuntament i els propietaris ja van acordar una permuta de l'immoble per a altres terrenys, el destí de la qual va ser residència dels masovers, dels marquesos de Samà, que posseïen nombroses finques en el municipi. Ja estava acordat fa uns anys. De fet, l'Ajuntament va fer una ocupació avançada per poder realitzar obres de consolidació de la casa, que estava deteriorada. Però per poder realitzar el projecte de l'Escola Municipal de Música és necessari que l'Ajuntament tingui la propietat, que està catalogada com a immoble protegit. L'objectiu és habilitar la històrica masia i un edifici que es farà nou com a escola de música i d'arts, que podria acollir a uns 300 alumnes. La inversió és d'uns 5 milions. Unió de Pagesos defensa que l'espai agrari ha de garantir aliments de proximitat al Pla Territorial del Penedès. Unió de Pagesos va participar dijous passat en la primera sessió de debat virtual del grup d'experts sobre espais oberts del procés participatiu del Pla Territorial Parcial de la Vegueria Penedès, acte que va reunir online més de 80 persones. A petició dels organitzadors, el sindicat va recordar que a la Vegueria del Penedès s'hi fan més conreus que no només el de la vinya i va posar sobre la taula la triple crisi que pateix el sector vitivinícola, de preus al pagès, de producció i de crisi climàtica. Tenint en compte aquests elements, Unió de Pagesos va defensar per la zona la necessitat d'un model agrari que sigui alhora sostenible i econòmicament viable i va destacar la importància de fer un salt des del pla territorial vigent que protegeix específicament el cultiu de la vinya a un que contempli també altres cultius existents a la vegueria. Anem ara cap a Olèrdola. Estan obertes les inscripcions per una nova visita guiada gratuïta al Sant Sepulcre. L'Ajuntament d'Olèrdola organitza una nova visita guiada gratuïta al Sant Sepulcre dins les rutes del patrimoni del municipi. Serà el diumenge, 25 d'octubre, i s'han fixat 3 torns de visita guiada gratuïta per facilitar així la màxima assistència possible a aquest monument singular, a les 11, a les 12 i a la 1. El Sant Sepulcre és un bé cultural d'interès nacional declarat monument històrico-artístic. És l'única església romànica de planta circular del Penedès i va ser la seu d'un priorat de canonges militars del Sant Sepulcre fins al segle XV. El 1954 es descobriren unes pintures romàniques del segle XI sobre el judici final. Per visitar-lo cal inscripció prèvia al correu electrònic oldl.turisme@olerdola.cat o al telèfon de l'Ajuntament al 93 890 3502. Les places són limitades i es prega puntualitat. I acabem explicant-vos que Fernando Bustamante exposa a l'Escorxador un recull de 20 collages fets a partir de fotografies a Vilafranca. Fins al proper 15 de novembre, la sala de pas de l'Escorxador acull l'exposició Piel i Papel de Fernando Bustamante. Es tracta d'una mostra que inclou un total de 20 collages fets a partir de fotografies de diversos indrets de Vilafranca. L'artista explica que el projecte neix dels seus recorreguts pel municipi i que inicialment no estava previst que les imatges que ell capturava s'acabessin convertint en aquests collages.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Seguim en dansa al Penedès en xarxa quan passen 7 minuts de 9:45 i un fem amb els The Who i els seus Beats on the String. D'aquí uns minuts, talent i més. Now the world is a flaming dark.
stars. I don't care your name, yeah. He is always the same. I just know that we shame him when we kill in his name. This can't go on forever. This war in the ring. Gotta bring us together. Life feeds on one string. Don't you ever say never.
Don't you ever say never.
'Cause it don't mean a thing.
Get us together,
like beads on one string. Every one of us perfect, but we all have a flaw. Then we look for the defects and we go off to war. Then we send all our children again and again. It's our fear that we'll fill them, but we're really the same.
This can't go on forever. This war in the ring. Gotta bring us together.
Like beads on one string. Don't you ever say never.
Don't you ever say never.
'Cause it don't mean a thing.
Don't mean a thing.
Going to get us together.
Gonna get us together.
Like beads on one
like
string.
Beads on one
don't
string.
You ever say never.
Beads on one 'cause
string. 'Cause it don't mean a thing.
Beads on one string. Beads on one string.
Don't you ever say never.
Un dimecres més, quan són dos quarts tocats de 10 del matí, tenim nova cita amb Talent i Més, amb aquesta secció mensual que fem amb la complicitat de talent femení. Avui als estudis de Ràdio Vilafranca comptem amb la seva presidenta, amb la Susana Villagrassa. Molt bon
Hola,
dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Què tal?
Molt
bon
bé, contenta de retrobar-nos. I també comptem amb la Marta Bargalló, propietària de l'administració de loteria de Sant Julià a Vilafranca. Benvinguda.
Gràcies, bon dia.
I, a més, s'hi sumarà a última hora, gràcies a la tecnologia, la Montse Balada. Susana, Talent i Més, les dones són molt talentoses i en aquest espai ens hem proposat portar dones i parlar del seu talent, de la seva trajectòria.
Oh, i tant. Bueno, avui tenim algú molt especial. Primera, molt especial per mi, perquè som molt bones amigues des de fa molt de temps. I, a part, és una dona pues, lluitadora, una dona forta, una dona... introvertida, una dona que és mare de tres fills,
sí.
I a part una gran empresària i molt reconeguda a Vilafranca amb l'administració de Loteria Sant Julià. Ella ens explicarà d'on te surt tota aquesta força que té i acabarem mirant el cor d'aquesta gran dona. Benvinguda, Marta.
Gràcies, ets molt generosa i molt abundant, tu, eh? Perquè...
Què va.
I d'introvertida, perdona, però no, és extrovertida. Jo no ho he sigut mai, introvertida.
Perdó.
No, i ara.
La veritat és que se sent com a peix a l'aigua, aquí a l'estudi de ràdio, per tant...
És una qüestió d'acceptació, no? Quan hi ets, doncs, bueno, cal posar-se amb el paper, doncs vinga, som-hi.
Molt bé, molt bé.
Bueno, jo voldria que ens expliquessis com comença la Loteria Sant Julià. I, bueno, estem a punt del sorteig de Nadal, que crec que són els moments més carismàtics de la loteria, no? Que tothom pensa en anar a comprar loteria perquè, bueno, el sorteig de Nadal és especial. I voldria saber, pues, que com està l'ambient, en quin moment esteu, si heu donat premis, si no, explica'ns una mica. Jo crec que ens pots explicar lliurement una mica de tot, no?
Doncs mira, l'administració de loteries la va obrir, el meu pare va concursar, va optar al concurs de concessió administrativa l'any 1981, ara fa 39 anys, i bueno, en aquell moment doncs, li ho van concedir i es va obrir aquest establiment al carrer Balmes número 26 d'aquí de Vilafranca. Aleshores, doncs bé, ell va posar-hi el nom del barri que acull l'administració i doncs la clientela bàsicament és la nostra gent propera, la gent del barri, gent ja de tota la vida, perquè gairebé una trajectòria de 40 anys, doncs, bueno, ja tenim doncs clients que són com de casa, és la nostra família. I bé, aquest seria doncs els inicis, no? Li van fer aquesta concessió d'aquest establiment de loteries i apostes de l'Estat l'any 81. I em dius de Nadal, bueno, Nadal sí que és evidentment un moment molt important per nosaltres, és el moment doncs que ja també per les èpoques, no? Perquè tothom està doncs més emocionalment més sensible, més obert, doncs és un sorteig que a més té moltíssima tradició. I no és el que reparteix més premis, però és el que té més tradició i el que a més la gent també li agrada molt de compartir, no? Amb els companys de l'empresa, amb els companys de l'associació, amb els companys de, bueno, amb la família. Aleshores, bueno, té aquest punt de tradició, de compartir, d'una miqueta d'empatia i de similitud amb tots els valors que representa ja el Nadal en si. Aleshores, clar, és un sorteig important. Enguany, amb tota la incertesa, amb tots els dubtes, amb tota les pors i aquesta inseguretat, doncs, bueno, s'entoma d'una manera diferent, amb molta il·lusió, amb molta esperança, perquè la gent, doncs, bueno, quan tenim aquesta incertesa tan gran, doncs ens hem d'aferrar a alguna cosa i la loteria no n'és una excepció i s'aferren doncs amb aquesta esperança, però les vendes, òbviament, van molt per sota, no? Perquè també una cosa és que t'aferres amb aquesta esperança, però les persones també tendim amb aquesta incertesa a mostrar-nos amb molta més prudència. I, per tant, l'import invertit és molt menys. Sí que és cert que també venen noves persones amb aquest argument de buscar aquesta al·licient i aquesta motivació de que els toqui un premi, però, o sigui, venen gent nova amb imports molt petits. O sigui que, bueno, que el que és les ventes sí que van una miqueta per sota, però és que, bueno, bastant per sota, però és fruit del moment també que estem transitant, és que és tan normal.
La gent que fa loteria amb participacions, clar, el no poder-se reunir ni compartir, sí, això fa que no es pugui vendre tampoc, jo crec, no? Deu ser per això també?
Sí, clar, per això també ho és. En les entitats esportives i culturals, tot el teixit associatiu es movia moltíssim per poder treure també una petita font de donatiu en la venda de les participacions, però clar, aquest any van tard i amb frens perquè no saben què es trobaran, no saben si podran sortir i vendre, no saben, és que clar, tenim un moment tan difícil i a més tan canviant, no? Perquè cada dia es presenta un escenari diferent i no sabem, aleshores, bueno, hem d'estar... Les associacions estan una miqueta a l'expectativa i nosaltres igual.
Aquest any m'heu donat algun premi?
Sí, aquest any, el gener va ser, bueno, per Reis van ser molt generosos els Reis. A l'11 de gener vam donar un premi de l'ordre de 24.000 euros, de la Bona Loto, i el 22 de gener també es va donar un premi de l'ordre d'uns 184.000 euros, també amb la Bona Loto. Després, clar, també hem estat 2 mesos i 1 setmana tancats, 2 mesos i 8 dies tancats a causa de l'estat d'alarma. Per tant, no hi havia ni sortejos, ni loteria, òbviament no podíem donar premis, ni nosaltres ni ningú. I després doncs, hem anat donant doncs, el que m'agrada a mi de dir del degoteig constant de petits premis i terminacions que, bueno, que fan que motiven molt en el dia a dia. Ara bé, premis grans des del gener, no. Però bueno, aquí estem.
I en números referents, quan parlem d'un número que es demani molt a la loteria?
A la nostra administració es demana moltíssim els números abonats. En tenim un que totes les administracions de loteria, quan obren, quan els concedeixen l'administració, els donen un número que en diuen de propietat. En el nostre cas és un que acaba amb 86 i llavors, clar, aquest és el primer que juga de tota la vida o moltíssima gent i aleshores, per extensió, tota la gent que ja juga de tota la vida, doncs ja doncs la família, l'empresa, ja es ramifica, s'expandeix i, per tant, aquest número és un dels més venuts. Els altres abonats igual, perquè tinc tants abonats com terminacions, és a dir, com terminacions del 0 al 9, em refereixo. Uh-huh. I després hi ha els típics, no? Sempre hi ha doncs, predilecció pel número 13, predilecció pel número 69, pel número 22, per les cadiretes el 44... Bueno, els 15, bueno, llavors hi ha aquelles terminacions típiques o les nomenclatures, no? Que et diuen, dona'm una niña bonita, dona'm uns petitos, dona'm, bueno, divertites. Són curiosos, no sé.
I números que facin mania, que costi molt de vendre?
Sí, també, clar, els números baixets costen molt de vendre. Moltíssim. El que passa que sempre tenim l'argument de que tots són bonics, de que tots tenen l'opció, perquè realment, a priori, vaja, tots tenen la mateixa probabilitat i, per tant, què més dona, no? Al final, això de bonic o lleig és sempre a la vista, com tota la vida, dels ulls que ho miren. Vull dir, és que nosaltres hem donat premis amb dècims acabats amb 3 zeros i deies, doncs no és un dècim que en principi algú a finestreta se n'enamori a primera vista. I en canvi, ben contents que van estar els que ho van rebre. Per exemple, estic parlant d'un premi que vam donar el 2011 i era un número, doncs això, entre cometes, lleig. Lleig perquè no agradava per finestreta, però qui el va comprar, doncs per ells, va ser preciós.
Clar, i tant. I
aleshores, sí, clar.
Hi ha molta superstició, no, Marta?
Sí. És un tema de superstició, és un tema molt irracional. O sigui, és molt lligat, tot el que va lligat a les emocions, és com, bueno, costa de comprendre i costa de racionalitzar i de posar-hi un... no sé, una norma, no? Perquè és així.
Sí, home, sí. També donar un premi gros amb una administració té de ser molt bonic, perquè sí, reparteixes molta felicitat al moment, no? Amb molta gent. Perquè, clar, un número té un munt de dècims, no?
Clar, a veure, un premi gros nosaltres, evidentment, no ho podem donar. Per tant, això es gestiona d'una forma diferent, amb una entitat bancària, directament al patronat d'apostes, però l'alegria sí que la comparteixes, clar.
Oh, i tant.
Sí, l'alegria i la il·lusió venen, doncs, en allà i t'ho diuen. No, sempre, a veure, si és un premi molt repartit, sí. Si és un premi que li ha tocat a una única persona, evidentment, prima la prudència, la discreció, i sí que potser al cap d'un mes i mig t'ho venen a dir. Però, vaja, no és habitual, però també és comprensible.
Marta, parles amb molta passió de la teva feina, del teu dia a dia. Tu sempre havies tingut clar que agafaries el relleu del pare. Com va anar?
Ui, no.
No volies d'entrada.
No. Mira, a mi m'hi enviaven els estius per allò de quan eres adolescent per no fer el dropo per la Rambla, per exemple, no? Vull dir que lo típic que perquè no estiguessis per aquí i per allà, doncs els meus pares em feien anar a treballar a l'administració de loteries, on a collir raïms, on a collir olives, on el que hi hagués a casa en el moment en què calia de feina. I a l'administració hi vaig anar el 2009, ja de forma més fixa, o, bueno, més fixa perquè ja hi porto 11 anys, però no m'ho pensava tampoc, per un tema de logística familiar i perquè aleshores vaig tindre, bueno, una miqueta de tema de salut amb el meu segon fill i em calia proximitat i em calia conciliació. I aquest va ser el motiu per anar-hi. Però dius que parlo amb passió i mira, jo una de les coses que sí que vull remarcar és que a vegades les coses et venen a la vida que no t'ho esperes i ho has d'acceptar amb carinyo, amb estima i amb agraïment, perquè potser no és el que a mi m'agrada ni el que a mi pensava que em faria feliç o que seria el meu modus de vida durant almenys un temps. però m'ha portat moltes coses, moltes. Aquesta proximitat, aquesta conciliació familiar, aquest poder tindre aquesta llibertat d'acció, també, òbviament, el tema econòmic. Aleshores, aprens a estimar i a valorar i a agrair aquest recurs.
Molt bé.
És així.
Bueno, i ara parlem de tu. Jo et faré unes preguntes i m'agradaria saber el teu interior, perquè aquest any comencem una nova secció, que és aquesta, saber una miqueta més de la persona que tenim convidada. I bueno, jo voldria saber tres objectius quotidians que et fan feliç.
Mira, es basa molt en el que acabo de dir. Un és prendre's cada dia com un aprenentatge. Evidentment, ens passen coses que no ens agraden i ens passen coses que ens agraden moltíssim. Ens passen, tenim tots llums i tenim tots moltes ombres. I jo, a mi m'agrada molt intentar veure sempre la qüestió del que et passa, intentar treure'n aquest aprenentatge i sobretot agrair. És una cosa que m'aixeco al dematí donant gràcies d'estar viva, de despertar-me, de llevar-me, de poder tindre salut, especialment en els moments en què estem vivint, tant jo com, evidentment, els meus fills i els meus pares, sobretot, i tot el meu entorn de família i d'amics. I, per tant, agrair per mi és un objectiu d'aquests que dius, o una de les coses que em fan feliç dia a dia i que m'ajuden a prendre consciència d'aquestes petites coses que vivim, aquestes experiències que ens ajuden a aprendre i a créixer. Després, m'agrada molt anar a caminar. De fet, no és una cosa o una pràctica que hagi fet durant molts anys molt sovint, però he tingut èpoques, però ara surto cada dia molt. I m'agrada perquè implica que siguis molt amo del teu temps, que t'airegis, que prenguis molta paciència, que reflexionis, que et centris en l'esforç, en la constància, en la perseverança, en la voluntat d'haver-te d'aixecar i caminar, et connectes amb la natura, t'equilibra els hemisferis del cervell, no? Perquè genera pues, substàncies que suposo que t'ajuden a sentir-te feliç. T'ajuda a reflexionar i a conscienciar-te i començar de nou, no? Aleshores, això, bueno, i a més també per mi és un símil a la vida. He fet dos trams del Camino de Santiago, no ara, fa bastants anys, i era un símil absolut, i ara també ho comprovo, no? Quan passes les pujades, doncs com transites aquelles pujades, com hi arribes, com les afrontes, com... Bueno, llavors, és un símil amb la vida, i sempre queda camí per davant, i sempre queda camí per fer, i sempre segueixes aprenent. I llavors, la tercera que em dius és somriure.
Que sempre es diu. Mira. Sí. Sempre riu.
Sí, sempre riallera.
Somriure, i també em sembla molt important felicitar. Em sembla molt important felicitar els sants i els aniversaris. Soc una persona que amb això, bueno, sempre ho tinc molt apuntat i ho tinc molt present, perquè si m'agrada a mi rebre-ho, també penso que amb els altres els agrada rebre una felicitació i un detall especial en un dia que els és especial. I després també felicitar la feina ben feta. Jo, com que estic molt de cara al públic, quan vaig a algun restaurant, quan vaig a algun lloc que se'm serveix bé i que em sento molt ben tractada, m'agrada molt felicitar-ho. Perquè, bueno, perquè penso que la feina ben feta s'ha de felicitar.
Grans valors, eh? Grans valors, Marta. Un record de la teva infantesa.
Bueno, en tinc molts i no en tinc cap, perquè la memòria la tinc més, com més immediata que no pas a llarg pla. Suposo que quan tenim molt de volum de coses per fer i molts fronts oberts, a vegades no recordes moltes coses d'abans fins que no et pares a seure i a pensar-hi. No sé, recordo anar amb bici amb el meu germà a Sant Martí els estius, recordo els balls del vespre del Centre Cultural i Recreatiu, que anàvem amb els pares, i llavors bueno, sempre anaves amb... I recordo moltes coses, pelar ametlles amb la meva iaia Lola, els dinars de casa als avis de Pacs... Bueno, cosetes puntuals.
Jo com et demanaria només que en diguessis un país o l'últim viatge que facis, però té de ser curt, perquè si no podré parlar la
Montse. Sí, és que soc molt expansiva, aquestes coses.
Digues el nom i ja està.
Bueno, el 98 vaig anar al Japó. I per mi va ser, bueno, és un país modern, alhora tradicional, i que és un xoc de cultures increïble i que a mi em va apassionar i vaig aprendre moltíssim. Sí, sí, em va agradar molt.
Pues moltes gràcies, Marta.
Gràcies a vosaltres.
Per haver compartit una mica de la teva vida.
Gràcies.
I
I acabarem coneixent una dona empoderada de la mà de la Montse Balada. Bon dia.
Hola, Sílvia. Hola, amigues i amics del matinal Penedès en xarxa de Ràdio Vilafranca. Soc la Montserrat Balada i, com sempre fem en aquest espai de l'associació Talent Femení, us porto aquesta càpsula on seguim parlant de l'apoderament femení. Les dones parlen. Avui, a Les dones parlen, donem veu a una dona que no només ha fet el seu camí d'apoderament personal i professional, sinó que ha ajudat i ajuda a moltes persones a fer el mateix. La Sherly Cara Sandberg, executiva tecnològica nord-americana, activista i autora, coneguda principalment per ser la directora d'operacions de Facebook, el que l'ha convertit en una referència important per qui lluita a favor de l'equitat de gènere en l'àmbit laboral. Doncs va ser la primera dona a formar part de la junta directiva d'aquesta empresa. Si bé no és la primera empresària ni de bon tros, s'ha pres aquest tema molt seriosament i ho ha desenvolupat tant en conferències com en llibres, convertint-se així en una veu cantant del feminisme liberal del segle XXI. La seva frase diu així: el lideratge és fer millor als altres gràcies a la teva presència i deixar l'impacte en ells durant la teva absència. Les dones parlen.
Hem pogut reunir, com sempre, les tres dones que ens agrada que passin cada mes per Talent i Més, la Susana Villagrassa, la Montse Balada i una convidada, en aquest cas avui la Marta Bargalló, propietària de l'administració de Loteria de Sant Julià Vilafranca. Marta, gràcies pel testimoni, perquè aquesta passió i aquestes rialles són encomanadisses. Molta sort.
Gràcies, t'agraeixo molt aquest comentari.
I li agraïm també a la Susana que ens hagi acompanyat avui, que hagi fet possible aquesta nova edició del Talent i Més. Ens retrobem d'aquí a un mes.
Gràcies, Sílvia.
Gràcies, adéu-siau.
Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.